Sí, estem al 2026, eh? I ho estem celebrant, per alguna cosa serà.
Sí, sí.
Sí, crec que tindré dificultats.
Has començat ja a tocar portes o encara no toca?
No encara, no encara. Tenia la possibilitat d'haver marxat l'any passat, als inicis, al gener, a la zona del Canadà, però finalment per temes de gestió familiar i de, òbviament, d'haver acabat l'oposició i centrar-me en ser funcionària de carrera el primer any, doncs vam decidir doncs, que aquest era el pas. Sé que no m'he equivocat i ara doncs, toca esperar una miqueta, a veure si toquem portes de cara ja a l'any vinent, temporada vinent.
Luri Sorroche, que tinguis molta sort, i crec que avui era molt pertinent poder-te saludar i poder recordar la teva història, que és una història potent, i que esperem que tingui continuïtat, ja que estàs en stand-by, i que, per tant, quedi clar, per aquells que ens escoltin, clubs de futbol de Catalunya, la Luri Sorroche no s'ha retirat, no s'ha retirat. Una abraçada
molt
forta,
bé.
Gràcies, Luri, que vagi
bé. Moltíssimes gràcies, David, Mireia, cuideu-vos, adeu, adeu.
Adeu. Aloe Vera.
Mireia, testimoni doncs potent, i crec que avui molt pertinent, eh? De
sí,
Unisol.
Era el dia avui per poder parlar amb ella i a més que també ella és històrica en el nostre territori. No hi ha cap altra entrenadora que ho hagi fet.
Sí, sí. Bé, aloe vera, en positiu.
Doncs mira, per no repetir-me amb Maria Luiseta, me n'he anat a Magdalena Eriksson. És una futbolista molt experimentada, ex del Chelsea, actualment és central del Bayern de Múnich, i aquesta setmana comentava que fa 6 mesos que col·labora amb l'equip de scouting del Bayern masculí i que ella és l'encarregada de controlar la zona de Sud-amèrica per intentar trobar doncs, aquell talent emergent i portar-lo cap a Alemanya.
Ja, doncs anem fent passos, se n'han de fer moltíssims, però també la notem avui en aquest Aloe Vera.
Hola, nevera.
I què enviem a la nevera?
Doncs mira, a la nevera, avui hi ha final de Copa entre l'Atlètic de Madrid i la Reial Societat, i hem pogut veure moltíssimes jugadores de la Reial a la ciutat ja per seguir el partit, les capitanes de l'Atlètic de Madrid, també hi assistiran les futbolistes de la selecció espanyola, i em pregunto quants futbolistes haguessin fet el mateix. Per tant, a la nevera, perquè m'agradaria que hi hagués més seguiment d'aquests partits, ja siguin masculins o femenins, per aquests companys de professió.
Totalment, d'acord. Mireia, una abraçada forta, gràcies.
Que
vagi setmana
molt
que
bé,
ve.
Una abraçada.
Molt bé, de seguida cap a Lleida, perquè és a punt de començar la segona semi entre el Calafell i el Joventut de Pacense, que veig que va una mica de retard. Abans, notícies. Berta Torrades, bona tarda de nou.
Hola, què tal? Bona tarda. Pedro Sánchez diu que a Barcelona comença una nova era per les esquerres sense espai per la vergonya. El president del govern espanyol tanca la trobada de líders progressistes amb una crida a la mobilització en temps d'extrema dreta. Connectem fins la Fira de l'Hospitalet amb el nostre company Albert Prat.
El president espanyol i líder del PSOE ha insuflat optimisme als seus col·legues de la Internacional Socialista prometent un cop de timó.
Guerra, inflació, desigualtat i fractura social. Yo estoy convencido de que el tiempo de la Internacional ultraderechista y la derecha rendida a esos postulados reaccionarios ha llegado a su fin y que nosotros, vosotros y vosotras, vamos a traer al mundo y a todos nuestros países una nueva era de progreso.
Pedro Sánchez ha tancat així 2 dies de cimeres internacionals a Barcelona, erigint-se com un dels referents mundials contra les polítiques de Trump. Ho ha fet al costat d'una 20ena de mandataris de països que han alçat la veu contra les polítiques de l'administració nord-americana, començant pel president del Brasil, Lula da Silva.
Gràcies, Albert. I qui ja ha reaccionat sobre aquesta cimera és el president de Junts, Carles Puigdemont, que ha titllat de poca vergonyes als organitzadors. En un missatge a les xarxes socials ha recordat que els qui ara parlen de democràcia es manifestaven, diu, al costat de la dreta i la ultradreta franquistes durant el procés sobiranista. Més coses. El president dels Estats Units, Donald Trump, aprova una investigació per l'ús experimental de substàncies psicodèliques, entre les quals hi hauria el conegut LSD, per al tractament farmacològic de persones amb problemes greus de salut mental, entre les quals hi hauria la depressió. És el cas dels veterans nord-americans de guerra. De mitjana, de fet, cada any se'n suïciden 6.000, que en proporció és el doble respecte a la població en general, circumstància que es vol pal·liar amb aquests nous fàrmacs. En la seva línia, Donald Trump fins i tot s'ha permès fer-ne broma.
Redueix entre el 80 i el 90% els símptomes de depressió i ansietat en un mes. Me'n podeu donar d'aquests medicaments? M'ho prendré, sigui el que sigui. En realitat no tinc temps per estar deprimit. Quan s'està prou enfeinat, potser amb això n'hi ha prou. És el que faig jo.
That's what I do.
I acabem tornant a casa nostra perquè el menorquí Marco Mezquida inaugura el Festival de Jazz de Barcelona amb un concert a l'Auditori i presenta Tàctil, que és un disc optimista on defensa el contacte humà i també l'energia positiva que transmet la música. Anem fins allà, a Barcelona, amb el Marc Ruiz.
El pianista menorquí Marco Mezquida actua amb el seu trio acompanyat de Martín Meléndez al violoncel i Alex Tobias a la percussió. Tàctil és un disc carregat de positivitat que defensa la necessitat de tornar a tenir contacte físic en un món ple de virtualitat.
Intentar que Tàctil sigui la declaració de principis de tocar, d'abraçar-nos, de que la música sembla intangible, però a la vegada sí que ens acarona, ens pot atravessar, ens pot penetrar d'alguna manera, ens pot donar un xut d'energia, i aquesta és la declaració també d'aquest trio, no?, d'alguna manera.
L'àlbum també està travessat pel dolor de la guerra a Gaza, que Mezquida qualifica de genocidi, i per la pèrdua del compositor brasiler Hermeto Pascoal, però sense perdre mai un punt d'esperança. Un contrast clar amb la inevitabilitat del fado que inundava el darrer disc amb la fadistalina. Amb aquest concert arrenca el Festival de Jazz de Barcelona, que durarà fins a la tardor, amb artistes com Van Morrison, Branford Marsalis o Pat Metheny, entre d'altres. Marc Ruiz, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Estàs escoltant el Tot Gira.
I feu concursets, no sé què feu.
Ràdio esportiva des del 2004.
Són els amos, home.
Amb David Clopés. Sí.
Del Tot Gira, avui a molts, molts escenaris oberts. Vinga, repàs de marcadors i comencem amb l'hoquei pavelló 11 de setembre. Ernest Macià, ha començat ja la segona semi.
Afirmatiu, fa 4 minuts, un partit obert de bat a bat, de moment sense gols, Calafell 0, Pacense 0.
Abans, recordeu, el Lleida s'ha classificat per la final de demà, guanyat 2-0 al Monza. Lliga CB de bàsquet, Xevi Soler, que fa la penya?
Doncs ara mateix està guanyant del màxim avantatge, fet que fa que demani tens mort el Baskonia. Falten 3 i mig pel descans. Joventut 32, Baskonia 21.
Està jugant també la Lliga CB de bàsquet, l'Andorra. Sergi.
Ara et confirmo el marcador.
Tenim Lliga Femenina de bàsquet, el partit del Cadí en marxa.
Amb un mal segon quart per part de l'equip de la Seu d'Urgell, que ha arribat a perdre per 27-37, ara té 2 tirs lliures per posar el 31-37, falten 2:49 per arribar al descans.
Si el Cadí guanya, estarà salvat, a no ser que perdi l'Araski, aleshores ja estaria salvat, independentment del que fes l'equip urgellenc.
No té la pinta de perdre l'Araski, perquè està guanyant de 9 punts, al principi a l'Equador gairebé del tercer quart, Araski 55, Praxi Ferrol 46.
A les 9 es juga la final de Copa a la Cartuja, entre l'Atlètic de Madrid i Reial Societat. Tenim ja 11.
El de l'Atlètic de Madrid és el mateix que va jugar contra el Barça, amb un canvi, entrar Pubill al lloc de l'Englé, Musa la porteria, amb Molina, Pubill, Lenormand i Ruggeri a la defensa, amb Jacan per Coque, Llorente i Juliano, i al davant Lukman, Juliani i Griezmann. I pel que fa a la Real Societat, Marrero a la porteria. Avui Marrero és titular, amb Aramburu, Caleta, Car, John Martín i Sergio Gómez a la defensa, amb Jacan per Sucic, Torrientes, Carlos Soler i Barrena, i al davant Guedes i Oyarzabal.
Segona divisió, dos partits en marxa que entren ja al seu tram final.
El 32 de la segona part, Castelló 1, Burgos 1. El 35 de la segona part, Cultural Lleonesa 1, Còrdoba 1.
Abans, empat del Saragossa, que no se'n surt. Saragossa 2, Ceuta 2 a la classificació. El Saragossa segueix en descens, 35 punts, a 3 del Cádiz, que encara ha de jugar el seu partit en aquesta jornada. Se li complica la permanència a l'equip aragonès. Més coses, futbol internacional. Un altre que pateix, el Tottenham a la Premier, juga el seu partit des de quarts de set.
I acaba de marcar el segon gol al Tottenham, gol de Xavi Simons, 32 de la segona part, Tottenham 2, Brighton 1. El Tottenham amb l'aigua al coll. A la Sèrie A s'ha acabat el partit entre el Nàpols i la Lazio, victòria de la Lazio, Nàpols 0, Lazio 2. Això vol dir que l'Inter ara mateix té 12 punts d'avantatge respecte al Nàpols, en té 15 sobre el Milan, ja podria guanyar gairebé l'Scudetto aquesta setmana o bé la setmana que ve amb aquests marcadors.
I avui tenim partits de classificació pel Mundial Femení de Futbol. Avui ha guanyat Espanya 5-0 davant Ucraïna, amb 10 jugadores del Barça, amb 6 jugadores catalanes a la convocatòria. Estan pendents del final del partit de Suïssa, on hi ha una blaugrana, Sydney.
Sí, ha empatat al final Turquia 1, Suïssa 1, amb Sydney tota l'estona al terreny de joc.
Lliga de futbol sala, avui l'Indústria s'ha plantat cara a tot un dels grans a l'Inter, 3-3, Indústries 3, Inter 3, qui juga ara, Pau Masmartí, és el Barça.
Sí, a falta de 4:43 perquè acabi el primer temps, el Xota està empatant a un contra el Barça. un Xhota que acaba d'empatar el partit ara fa uns minutets amb un bon gol al contraatac. Recordem que el Barça, amb una victòria, avui es dormiria el líder.
Lliga femenina d'handbol. Avui s'acaba la Lliga, la fase regular. El Granollers no podrà jugar als play-offs. Avui tanca, per tant, temporada de Lliga, perquè li quedarà la Copa de la Reina.
I estàu perdent de 2 gols, 16-18 contra l'Elche a casa. El partit arriba al tram final, el descans perdia de 4 a l'equip del Vallès. 7 minuts pel final, el Granollers ha de remuntar 2 gols.
I comença el partit del Vila-sana a la UQ Lliga femenina. Recordem que els 4 primers classificats que jugaran play-offs ja estan definits. El que no està definit són les posicions.
Sí, el Vila-sana està jugant des de fa uns minuts a la pista del Mieres. Si guanya el Vila-sana, serà campió de la Lliga regular d'aquesta competició. Empat a 0 primers minuts. També tenim en joc, en aquest cas, el Fraga 1, Voltregà 1, a la segona meitat. I acaba de començar també el partit del Palau a la pista del Vigues i Riells. Vigues i Riells 0, Palau 1.
I us remato un trial al Tàrraco Arena. Damià Aguilar, en quin punt ens trobem d'aquesta última prova del Mundial Indoor de trial?
Ha començat la final amb aquests 4 competidors: Toni Bou, Jaime Busto, Gabriel Marcelli i Matteo Gratarola. Gratarola, Marcelli i Busto ja han passat per la primera de les 6 zones de la final. Ara ho està fent Toni Bou a la zona del Diari de Tarragona. Et diria que no és una zona especialment complicada, no hauria de ser problema per Toni Bou per sortir d'aquí amb un 0. Ho ha fet Marcelli, mentre que Gratarola i Busto han marcat un 1 perquè han posat un peu en aquesta zona.
I vinga, amb tots els fronts oberts, em quedo d'entrada a Lleida amb aquesta segona semi en joc. De moment, sense gols, Ernest Macià, Tavi Terrés, Calafell 0, Pacense 0. Com li hem de dir, per cert? Juventude, li hem de dir Pacense, li hem de dir Juventude Pacense.
No? Se li ha de dir Juventude Pacense, no?
Sí, Pacense.
Pacense. Sí, jo abans he dit Pacense, no, Juventude Pacense, i després té companyons, que això deu ser el patrocinador. A 0-0, de moment s'han jugat 8 minuts d'aquest partit i, home, aquí s'està veient que els portuguesos juguen a una lliga millor, no?
Sí, a veure, estem veient el 6è classificat de la lliga portuguesa darrere dels Big Five, no?, de Benfica, Porto, Sporting, etcètera, etcètera, de Portugal, amb la qual estem veient un equip molt pujat, està pujant molt a pressionar la sortida de pilota del Calafell en pista pròpia del Calafell, amb la qual no tenen cap complexa contra el Calafell, no? Calafell, quart classificat de l'Hockey Lliga, amb les seves armes ben posicionades, ja ha començat a fer rodar la banqueta Guillem Cabestany i veiem que serà un partit força igualat amb moltes alternatives i, de moment, els portuguesos arribant un palet més amb xuts exteriors, frontals, un pèl massa frontals, diria jo, però sense cap complexa.
Per cert, molta gent de Calafell, Macià?
Sí, sí, el que passa que avui hi ha una dissonància i és que ells animen de verd, van de color verd, en canvi l'equip va de negre. Vull dir que si algú ve de fora, diga, qui animen aquests? Perquè la veritat és que sí, sí, hi ha unes 300, 400 persones o més, i demà suposo que si passen a la final això estarà a petar entre uns i altres.
Home, una final catalana seria fantàstic, eh? Un Lleida-Calafell, tindríem el pavelló a rebentar i tindríem bon hoquei per aquesta final que viurem demà en directe a les 5 aquí al Tot Gira.
Doncs vinga, el partit és a la primera part on vas tallant, David? Perquè jo és que no sento res, pràcticament. Ataca el Calafell, surt per la dreta.
Doncs deixa'm que et talli, perquè crec que queda només un minut a Xevi Soler, a l'Olímpic de Badalona, per arribar al descans, oi?
El tallaràs poc, perquè sí, queden 47.9, 34-29, guanya la penya, però hi ha temps mort de Dani Miret, quedaran aquests 48 segons.
Tenim ressaca avui, Xevi, o no?
No, al contrari, jo diria que estan més seriosos la penya del que es podria esperar, perquè sempre estan per davant del marcador. Veurem si la ressaca serà física, que això ho haurem de veure a la segona meitat, però de moment molt seriós la penya.
Mira, qui sí que té avui una mica de ressaca és el Cadí, eh? No sé si és la por a veure's la permanència tan a prop, si guanyen salvades, que de moment el partit amb el Guernica no acaba d'anar bé, Marc.
Bé, ara ho està arreglant una mica el Cadí, eh? Perquè anaven 27-37, ha estat la màxima del Guernica, i ara a falta de 20 segons per acabar el segon quart, el Cadí la Seu perd de 5, 36-41, però bé, és això, queden ara ja 15 segons per acabar aquesta primera meitat, amb el Guernica intentant atacar, i tindrà l'última possessió al conjunt visitant, en aquest cas, perquè en una brega per al rebot, la pilota ha acabat sortint de fons i l'última en tocar-la ha estat una jugadora del Cadí la Seu. 7.6 per acabar aquest segon període, Cadí la Seu 36, Guernica 41.
I qui no perdrà és l'Araski, o hauria de passar alguna cosa grossa, perquè està guanyant de 18, Araski 68, Baxi Ferrol 48, Estem a les acaballes del tercer quart.
Macià, Lleida.
Ataca el Calafell, que ara mateix actua com a equip local, 0-0, minut 10 pràcticament d'aquesta primera part. Juga l'equip català, Jerónimo García, sobre el Carles Domènech. Carles Domènech, que deixa finalment que sigui Marimón qui la dona a Gepi Selva. Gepi Selva, que està en un altre nivell, eh? És un jugador que, tot i la seva edat, es nota, eh? A simple vista, mira, mira.
Molt incisiu, amb un... quan abaixa el cap Gepi Selva és molt perillós perquè té capacitat de desequilibri i una entrada criminal, així que, bueno, la segona unitat del Calafell també és molt perillosa.
Amb faltes ara mateix anem 3-1, no? 3 n'ha comès el Calafell, una n'ha comès el Joventut de Patxense. Bé, és un equip molt seriós, aquest equip portuguès. Jo estic veient que avui costarà més. Jo pensava que clarament aquest era el partit més desequilibrat. Veig que no, eh?
No, a més, està arribant una mica més al Juventude. Està jugant un partit més equilibrat, com deies, un nivell, home, a veure, ser el sisè i tenir per davant els 5 equips grans de Portugal vol dir que està just darrere d'aquests animals, no?, d'aquests equips amb secció de futbol normalment i molt potent. Té algun jugador que a mi m'agradaria destacar, sobretot el Diego Abreu, i el Joao Guimarães, que són jugadors amb molta qualitat i faria molt bé el Calafell de tenir lligats en curt. A mi m'han comentat que el porter no el tenen, no és el millor de l'equip del porter del Juventude.
Se li ha de xutar, no?, per tant.
Sí, però jo l'he vist escalfar i, bueno, verament, t'haig de dir que no l'he vist grans punts febles. Veurem a veure si durant el partit té algun error, que això ens aniria molt bé per posar-nos per davant amb el Calafell per davant.
Molt bé aquesta versió d'ens de Franco Battiato, eh?
Sí, home, sí. Molt actual també.
Com es diu aquesta cançó mítica del Battiato?
Sento de gravitat
en Martí. El que passa que aquesta no sé si és ell remesclat o sí, és algú que fa una versió.
Vaja, aquí se m'escapa, però...
Va,
la veu és prou nasal, per
DJ, no? Tu coneixes el DJ, no?
Ah, sí?
Sí, bueno, l'Ernest i jo hem volgut dir-li que baixés una mica, però em sembla que no ens n'hem sortit i ens han tret al revés.
Volum.
Jo crec que ha entès que ens estava agradant i que ens estava animant. I el tio li ha donat una rosca més.
Per cert, descans a Lliga Femenina de Bàsquet, el partit del Cadí.
Sí, no molt lluny del pavelló 11 de setembre s'està jugant aquest Cadí, la Seu Guernica. Perden les locals, perden les de la Seu d'Urgell, 36-43 al descans.
I també descans a la CB, Xavi.
Ha sigut divertit perquè em pensava que el descans anterior era el meu. Devia tenir el canal baixat perquè he sortit com un troll dient sí, descansa, ai, no, què dir, perdoneu. Doncs sí, descansa l'Olímpic de Badalona amb una megafonia a un nivell normalet, sí. I amb una molt bona penya que està guanyant... No, normalet no, ara s'hi ha posat. Està guanyant de 9 punts a la Joventut. El descans, màxima diferència en aquests primers minuts, 38-29, guanya la penya a l'Escònia.
I l'Andorra que guanya de 7 punts, estem a les acaballes del tercer quart, Andorra 64, Múrcia 57.
Important el que faci l'Andorra és l'equip que marca el descens. Ho dic per pensant també... Jo crec que els catalans ja tenen la feina feta, però a veure també què és el que fa l'Andorra i també a veure si és possible que l'equip andorrà aconsegueixi la salvació. De seguida arribem també al descans de la Lliga de Futbol Sala, el partit del Barça, que de moment domina el marcador. Pau.
Sí, falta un minutet perquè arribi la mitja part. S'ha avançat ara, s'ha posat per davant el Barça amb un gran gol de Pitu a la contra, que ha celebrat amb aquest grapat de dracs, no? Aquests membres de la grada d'animació de les seccions del Barça, que són darrere la porteria que ataca el Barça. Per tant, 40 segons pel final, guanya el Barça en aquest partit tan igualat per 1-2.
I a seguida el descans, el partit de futbol sala i arrembrant el joc a l'hoquei patins.
13 minuts per arribar al descans, empat a 0. El Calafell busca el pas a la final per enfrontar-se demà al Lleida. Un Calafell que té el Guillem de Buós, el Guillem Soler, el directiu, de fet, del club.
L'has vist o no?
Sí, el veig animant amb els estrellats. Li he demanat que vingui. Diu, vols que vingui? Dic, clar, vine, perquè està allà amb els barres braves del Calafell. Suposo que
ell ens va dir que anava a controlar.
Ens ha d'explicar, Macià, el vídeo que va fer l'altre dia quan van eliminar el Madrid de la Champions. El gol del Guillem Soler.
Sí?
Ho comento perquè és un vídeo públic a Instagram, eh? Es va posar un cono al cap, homenatge a Arbeloa, i va llançar un coet de pirotècnia allà a casa seva.
És un tio que viu intensament tot el que fa la vida.
Tot, exactament.
Com, per exemple, aquest partit que s'està posant intens, perquè ara sí que podem dir que el Calafell està tancant el Joventut de Pacense a camp propi. A veure qui és Epi Selva, que se'n va per l'esquerra. Atenció, Selva, remata de molt a prop. Aturat el porter Miguel Santos. Recupera l'equip portuguès, que llança el contraatac. Una passada llarga per Nuno Ferreira. Talla bé en primera instància el conjunt català. El xut que prova de lluny Tomàs Pereira. Atura molt bé Martí Serra. El porter torna a recuperar els portuguesos. 12 minuts i mig pel descans.
Deixem que passi per Tarragona, perquè ens deia el Damià que teníem la final en marxa d'aquest Mundial Indoor, d'aquest Trial Indoor a Tarragona. Damià, situa'ns de nou.
Aviam, s'han disputat ja dues de les sis zones de la final. Els millors classificats són Toni Bou i el seu company Gabriel Marceli, els dos empatats amb 0 punts. Jaime Busto en té 6 i Gratarola en té 3 després d'aquestes dues primeres zones. Ara estan fent una tercera zona que és complicada pel fet que s'ha de fer d'anada i tornada. Ara mateix és Gratarola qui està intentant superar-la sense errades.
Gratarola, aquest no l'havia sentit mai, no el tenia controlat.
Mateo, és molt... És un veterà,
corre,
eh?
Sí. A mi aquest 38, nom sempre m'agrada molt.
Saps què em passa, Damià? Que com que sempre guanya Toni Bou i Jaime Busto és el segon, jo només em fixo sempre en Toni Bou i en Jaime Busto. Malament per part meva, que hauria de controlar tots els pilots que participen al Mundial. Bé, doncs encara falta una estoneta perquè es decideixi aquest Trial Indoor de Tarragona. S'ha acabat ja, a primera part, Lliga de Futbol Sala, a Navarra.
S'ha acabat, continua guanyant el Barça per 1-2. No està sent gens fàcil pel Barça, tot i el possible desequilibri a la classificació. Ja ho va dir Javi Rodríguez, que no seria fàcil i menys amb el canvi d'entrenador del Xota.
Bé, doncs 1-2, de moment guanya el Barça, que si guanya, el que ens deia abans el Pau, dormiria líder de la classificació a l'espera del que faci demà el Pozo. S'acaba, per cert, Lliga Femenina d'Handbol, el partit del Granollers, i tanca la Lliga.
L'últim partit a casa, l'últim partit de Lliga, acaba la temporada, li quedarà la Copa de la Reina, el Granollers que ha acabat perdent en aquesta jornada, Granollers 18, Elx 22, menys 4 per l'equip del Vallès.
Ens quedem a Lleida, Macià.
11 minuts per arribar al descans. S'acosta la nostra posició el Guillem Soler. Home, de seguida hi parlo, però està gravant un vídeo. Espera, que està gravant un vídeo. Mentrestant, t'explico. 11 minuts per arribar al descans i crec que el Calafell ho està mastegant, eh? Ho està mereixent. Un equip que m'agrada perquè té cognoms com Pujalte, Folguera, és a dir, cognoms... És un dipòsit de cognoms clàssics de l'hoquei, eh? Gavarro... M'agrada. Jugadors joves, el Joan Pujalte. Quants anys té el Joan Pujalte? 18, 19?
No, ja deu tenir 22, sí, jugador molt jove, amb molta qualitat, sobretot, bueno, destacar la tercera unitat quasi bé del Calafell, ja ha fet diversos canvis, ha desaparegut Marimon del 5 inicial, Pujades, Domènech i Folguera, que han sigut del 5 inicial.
Doncs mira, Sergi Folguera justament prova el xut, s'ha tirat a terra, Miguel Mora, la bola ha sortit, disparada a la xarxa, què dic a la xarxa? El sostre, i no baixa. I per tant han de tornar a portar una bola a pista perquè la bola ara mateix està, diguem-ne, a un lloc inaccessible. Canvis a les files del conjunt portuguès, m'ha marxat el Guillem Soler, que entra, surt, va i se'n va com si estigués a casa el sol, no sé on és ara.
És un cul inquiet, és difícil de controlar. Sigui dit, que jo li vaig dir, dissabte et dono festa i diumenge et vull d'analista a la final. Va dir, vale, perfecte.
Sí. Era aquest, quasi, el remat que ha provat Sergi Folguera. La pilota ha sortit a l'esquerra de la porteria de Gabriel Costa. A 10:30 per arribar al descans. Possible cop de colze a la cara del Joaquim Gavarró, no xiulada. A falta acumulativa 3-3. A nivell de faltes, encara lluny de les 10. Ataquen els portuguesos, últims 10 minuts abans del descans. Ben tancat, això sí, el Calafell. En general està sent una copa amb pocs gols, eh?
Sí, a veure, estem veient, no sé si tu ho veus així igual, Ernest, però un nivell d'intensitat inferior del partit anterior. Estem veient una mica més d'especulació, possessions un palet més llargues i ocasions un punt més planes, eh? Xut exterior del Joventut de Pacense, alguna entrada del Calafell lateral i alguna cosa en atac lleugera, però falta aquell ritme que hem vist amb el partit del Lleida Pons.
També és veritat que a la grada hi ha menys gent que abans i, per tant, la temperatura emocional és més baixa, però tot i així, vaja, jo crec que també el Calafell és un equip que ha pres, per exemple, de l'última Copa, no? Que n'ha esbojarrat, que donar-ho tot, doncs si et trobes un equip sòlid davant, com el Liceu, doncs a vegades potser millor atemperar el joc, i avui estan contemporitzant bé perquè avui és, aquest sí que és un títol que poden guanyar. O sigui, a la Copa dius ja Barça i Liceu, però aquest títol el Calafell sí que el pot guanyar, igual el Lleida, pensa, però jo crec que Calafell aquí sí que sap que només el pot perdre, aquest títol.
Sí, està clar. Menys de 10 minuts perquè s'acabi aquesta primera part, de moment sense gols, Calafell 0, Joventut de Pacense 0, recordeu que tenim el descans del partit de la Penya, Lliga CB de bàsquet, també el descans, està guanyant la Penya. El partit del Cadí, que recordem, Marc Andrés està perdent,
Està perdent per 36 a 43.
I l'Araski, que guanyarà aquest partit que té en joc, per tant el Cadí haurà de fer la feina de part seva, perquè l'Araski està guanyant de 18, Araski 68, Baxi Ferrol 50, que hem de començar el darrer quart.
Una pausa, un minut, res, i de seguida tornem.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Amp.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Amb les col·laboracions de la novel·la del Passeig de Gràcia, editada per Coma Negra, i del grup 62, llegim en català.
Dos estils de joc antagònics. La teranyina defensiva asfixiant de Simeone contra la fórmula guanyespais del matemàtic Matarazzo. Una batalla duríssima pel control del temps i l'espai en un duel espectacular que val un títol. Final de la Copa. Atlètic de Madrid, Real Societat. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
Aquest Sant Jordi, el matí de Catalunya Ràdio torna al carrer.
El 23 d'abril, en Ricard Ostrell i la gent de la Renaixença t'esperen al Passeig de Gràcia, entre Consell de Cent i Diputació, des de quarts de 9 del matí, per viure una diada plena de llibres, amics i molta música.
Veniu a veure'ns, que Sant Jordi és per compartir-lo plegats.
Per un dia, va, per un dia baixarem a Barcelona i us ensenyarem en directe com fem la Renaixença.
Oi, serà maco de veure.
I tant.
Celebrem aquest Sant Jordi entre llibres i roses amb l'Ostrell, amb Peyu i companyia.
Ui.
Oi que vindreu a passar el dia amb nosaltres?
Que sí, que sí.
I tant.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Veniu a passar el dia amb nosaltres, vinga.
Ui. Ui.
Tot gira. L'esport en directe.
Espera, aquesta putada bona contra el Calapella, és el Domènech, el que la porta per banda esquerra, per la centrada. Gol. Jero, fantàstica. Argentino, qué bueno que viniste. Jero. Inaugura el lluminós. S'avança el Calafell, marca Jero.
Escolta, una cosa, entre setmana em diu el Guillem, em deixaràs narrar una miqueta? Dic, sí, home, sí, dic, cap problema. Dic, però, escolta, la primera que ha tingut el Calafell, va, i marqui el Calafell davant del Barça, escolta...
T'he de dir que sóc un tio que té la flor al cul des que va néixer.
Ah, sí?
Sí, ja t'acostumaràs, sí, sí. Sóc un pot de llet amb cames.
Molt bé, perfecte.
A la nostra manera.
Això ha passat al Tot Gira, Això ha passat al Tot Gira. El dia que vam fer un Calafell-Barça, si no recordo malament, i ens va voler narrar, i va narrar un gol del Calafell. Cada moment no els fa els gols avui, Macià, perquè estan patant a 0 amb el Pacense.
Estan patant a 0, és un partit de, la veritat, d'anar i venir, però menys que l'anterior, i ara amb una nota negativa, i és que Sergi Folgueres podria haver lesionat, El turmell, diria.
Sí, es queixa d'un cop d'estic al turmell, sembla que és un impacte, l'estan mirant i, bueno, esperem que no tingui res greu.
Per això el partit d'ara mateix, David, està aturat, som a 100 minuts pel descans, evidentment, doncs, aquí el pronòstic serà incert, jo crec que fins passades les 9.
El pronòstic no és incert pel Tottenham, que li empaten a partit al minut 95 i ara han fet un gol a la primera part al 48, el 3 d'afegit. Ara som al 98 de joc, Tottenham 2, Brighton 2, déu-n'hi-do.
Compte, perquè aquest marcador...
A Londres.
A veure, no els condemna perquè tenen encara marge. Quantes jornades queden a la Premier League?
Amb aquesta d'avui en quedaran 5 per acabar.
5 més, eh?
I ara mateix, amb aquest empat, el Tottenham continua en llocs de descens, ara mateix a un punt de West Ham que ha de jugar, i a dos del Forest, que també ha de jugar. Per tant, podria allunyar-se una miqueta més de la salvació amb aquest gol que acaben d'encaixar a minut 96.
Recordeu que d'aquí mitja hora comença la final de la Copa del Rei a la Cartuja, amb 11 confirmats, d'Atlètic de Madrid i Real Societat, Oriol. Sí.
Mira, l'Atlètic de Madrid amb el mateix 11 que va jugar contra el Barça, excepte Pubill, que avui entra al lloc de l'Englé, Musso a la porteria, amb Molina, Pubill, Lenormand i Ruggeri a la defensa, Coque, Llorente, Juliano i Griezmann al mig de camp, i a davant Lukman i Julián Álvarez. I a la Real Societat la gran novetat o la gran sorpresa és que Marrero ocupa el lloc de porter. Ja ho fan, són molts equips que juguen amb el porter suplent tota la Copa, i ho segueix fent la Real en aquesta final.
El partit, recordeu que a partir de les 9 de la nit el podreu seguir a Sport 3, que en farà la transmissió. Ho he dit bé, Sport 3 o TV3? TV3, amb la narració de l'Àlex Castells.
Sí, home.
Molt bé, s'ha recuperat en Folguera?
S'ha recuperat el Folguera i m'apareix aquí el Guillem Soler amb aquesta trompeta de gas.
Espera.
Què fas amb això?
Home, mira. A tope, nano. Això és històric. Teníem una cita amb la història avui.
Com estàs, Guillem?
Home, estic molt nerviós, estic espantat, estic emocionat. És que tinc tot el poble aquí. La gent ve amb unes ganes que flipes. La megafonia està molt forta,
molt,
no, amb aquest pavelló?
És fatal.
És que, clar, vols dir que fa falta tant?
No fa falta.
M'he comprat una...
Ara me la baixarà. Li he demanat que me la baixi el DJ.
Home, clar, és que... Parleu amb el cap de protocol aquest.
Ara me l'ha baixat.
Que baixi la bocina, perquè, a veure, m'he gastat 25 pavos amb una bocina i no se sent.
A part, és imperdonable que no posin buos.
No passa res. Ja, mentre que posin buos quan marqui el Barça al Camp Nou, al pavelló de Lleida, que ja poden pujar la Rosalia, si volen.
Escolta, Guillem, que remprèn el joc i no et vull allò tenir aquí hipotecat, que et vaig donar festa avui dissabte. Només vull que em diguis una cosa. Demà Calafell a la final, l'estic convençut. Lleida Calafell, tu em fas d'analista. Serem imparcials o no?
És molt difícil. Jo no sé amb quina mena de hooligan has convidat tu.
Home, a veure...
O sigui, estàs flipant, o sigui...
Mira, escolta, jo et dic una cosa. T'hem fitxat el Tot Gira i ja portes una final de Copa i vas camí de la final de l'Europa Cup.
Sí, i perquè no em vas fitxar a l'agost, si no haguéssim fet la Lliga Catalana, també.
La tercera final.
A veure, et dic una cosa. Jo no veig clar que el Calafell jugui la final, eh? A mi els portuguesos... No? A mi els portuguesos aquests em semblen el típic equip... saps l'Atlético de Madrid del Simeone? Allò que atacarem tot el rato i aquests paios, sense fer res, ens acabaran fent el golet tonto. Mira.
Diogo Abreu, mira,
uf,
res.
És que, de veritat, que portem el pes del partit i ells, doncs, a veure-les venir sense cap pressió. Mira, un altre contra que se l'emporten els portuguesos.
Escolta, Guillem, ja que tens la flor al cul, per què no narres un parell de jugades i a veure si arriba el gol del Calafell?
Home, i tant, mira, ara hi ha hagut una falta de Domènech quan entrava dintre de l'àrea, estava a punt de la frontal per llançar amb la pala, li han fet la falteta, s'atura el joc i just ara que em conviden a narrar, ara paren el partit per fer un temps mort, no puc tenir més mala sort.
Deixem-ho estar.
No, actitud, una meva. Escolta'm, envia un mail a l'Esgae, que això ho hem de cobrar, eh?
Fes anar la botxina, a veure la botxina com fa.
Espera, la tinc aquí a mà. Mira.
Guillem, a disfrutar del que queda de partit. Una abraçada, fins demà.
Tant de bo, demà em puguis apretar perquè sigui parcial. Home. Intentaré ser el més professional que pugui. Amic clubers, però em costarà.
Disfruta del partit.
Intentaré deixar la bufanda a casa.
Això mateix. Gràcies, Guillem. Fins ara.
A vosaltres.
Adéu. És un mite. Guillem Soler, demà a partir de les 5 de la tarda podreu escoltar en aquesta final de l'Europa Cup. Quin fitxatge que hem fet, eh? I a més trobo que es complementen molt bé amb Tavi.
Llàstima... El Fenyi la Rauxa, no?
Sí, el Fenyi la Rauxa. Bé, el Tavi deixa d'anar, eh?
També és arrauxat, sí.
També és una mica arrauxat, quan vol. Molt bé, tenim temps mort, oi? Ara mateix?
Sí, a 5 minuts pel descans, encara amb 0-0.
Molt bé, 0-0, i veig el Guillem Cabestany, l'entrenador Calafell, que dona instruccions en un partit que, Tavi Tarrés, avui l'haurem de suar, per ser la final.
Sí, s'estan igualant molt les forces. Estic aquí apuntant dos dades, no? Bàsicament estan arribant més a porta els portuguesos.
El Calafell amb un punt d'imprecisió. Hi ha aquella falta de precisió en aquells passes, aquella falta de màgia, de coordinació, i llavors estem amb un punt de més intensitat. El jugador, el Pujades, el Biel Pujades, però no acabem de definir. I, de fet, estan arribant una mica més ells i estan més a prop els punts que dèiem abans del primer partit de l'anada, que el llista estava per davant a nivell de punts i a nivell d'expected goals. Ara mateix, expected goals pels portuguesos.
Bé, 0-0, de seguida reprenent el joc. Passo per l'ACB perquè l'Olímpic de Badalona, Xavier Soler, ha començat tercer quart.
Ja comencem malament per la penya, que ha encaixat un 0-5, que situa a 6 al Baskonia. A més, l'atac de l'equip vitorià, llançament de Ratsevicius, que no hi va. El rebot és per Yannick Krak, que la juga per Hakan. Són 7 minuts 50 segons pel final del tercer quart. Continua al marge de la penya, però ara és més petit, 40-34.
I alerta al partit de l'Andorra, perquè el Múrcia remunta el partit. Andorra 69, Múrcia 75, a falta de 6-25 pel final.
Que ha començat bé el Cadi la Seu. 2 minuts del tercer període es duen jugats i el parcial és per les de la Seu d'Urgell, de 6-0, 42-43, encara guanya el Guernica d'un punt.
I l'Araski, que guanyarà el Baxi Ferrol, ho farà de manera clara. Araski 75, Ferrol 56, gairebé 20 punts de diferència, les acaballes de l'últim quart.
I a la Premier us confirmo l'ensopegada del Tottenham a casa contra el Brighton. Tottenham 2, Brighton 2. A la segona divisió, victòria del Castelló contra el Burgos. Castelló 3, Burgos 1. I victòria del Córdoba al camp de la Cultural de Lleó per 1-2. Amb la victòria del Castelló es situa a la segona posició, a 7 punts d'un Racing, que ara sí que ja ha agafat, ha premut l'accelerador cap a la primera divisió.
Van tenir aquell dia dolent al camp de l'Andorra, que els hi van clavar 6 gols, però ara sembla que ja posen la directa. Europa Cup, semifinals, Calafell passant, empat a 0, Macià.
Doncs el Calafell, que intenta arrossegar en la defensa d'aquest Atlètic de Madrid a la portuguesa, que la veritat és que ho està fent molt bé. No té un equipàs, però defensen de meravella, i aquí, evidentment, el Calafell se les està veient negres per intentar trobar posicions de xut fàcil, perquè estan molt tancats. Ara ho intentarà, però és que no poden. El Jero obre enrere la pujada del Carles Domènech, que intenta passar entre tres jugadors, impossible. La bola que surt despeïda en fora torna a recuperar el Calafell.
Sí, segurament estan notant. A veure, el Calafell és un equip... Atenció, ara, gol!
Quero! Quero ha marcat pel Calafell, passada en profunditat i el remat és de 2 metres, i el Guillem Soler, que embogeix, acaba de marcar el Calafell. Ara mateix hi hauria final catalana, marcat Quero, Calafell 1, Joventut de Pacense 0, i la trompeta de Guillem Soler.
Clavi, que bé que ha definit Quero.
Sí, ha trencat la defensa, ha trobat el forat entremig dels dos defenses que estaven tan ben posicionats, s'ha plantat sol, ha fet un ganxo, ganxo contra ganxo, l'ha deixat penjadet al primer pal, i el porter, quan l'ha vista, ha hagut de reaccionar, però la bola ja s'anava colant, i l'ha vista entrar, i justament ha tingut un punt de suspens aquesta pilota, un golaç de Jero, no en va, també, gran jugador de la selecció argentina actual.
Compte que també ha narrat el gol, el Tavi, aquí tothom s'ha fotut a narrar, sí. Més en compte, Macià, que al final t'ha d'entrar en el lloc,
No passa res, això és versatilitat total. Per tant, ara podríem fer l'acudit de Calafell 1, Joventut de Pacense 0, però no s'entén, no? Una mica va.
Jero és aquest jugador argentí que té el Calafell, que va fer el gol que va narrar el Guillem Soler. Ara sentíem abans aquell moment, quan li vam donar les regnes per narrar per primera vegada el Tot Gira. Sí. Bé, 1-0, està guanyant el Calafell. Olímpic de Badalona, la penya guanyant de 5, eh?
Sí, ara de 5, perquè no va la cistella de Cameron Hunt, hi ha hagut falta anterior. 6-55 pel final del tercer quart. Amb aquest 40-35, el partit no està ni molt menys finiquitat.
El que m'imagino ara mateix és la gent de la Seu d'Urgell, que deuen estar al Palau d'Esports mossegant les ungles, sabent que si guanyen estan salvats, però és que el partit és ajustadíssim amb el Guernica, que no té res en joc, oi? El Guernica ja està salvat.
Sí, el Guernica ja està salvat sense cap mena de problema, però, evidentment, sempre totes les jugadores sempre diuen que volen competir, volen guanyar els partits, i per això el Guernica està mostrant una bona imatge contra el Cadí. Havia, això sí, el Cadí ha sortit amb ganes de guanyar aquest partit, perquè el parcial al tercer període és més favorable a les de la Seu d'Urgell. Ara mateix, a falta de 5 minuts 42 segons per finalitzar el tercer quart, guanya el Guernica de 2, Cadí 47, Guernica 49.
I a la Lliga de Futbol Sala Pau ha començat la segona part del Xota Navarra Barça.
Sí, passen 2 minuts de la segona part, continua guanyant el Barça, Xota 1, Barça 2.
I per cert, Dami Aguilar, som ja en el moment decisiu del trial indoor de Tarragona?
Encara no. Toni Bou ara mateix està superant la penúltima zona. Toni Bou té 6 punts i el seu company Gabriel Marcelli en té 10. Entre tots dos hi ha la lluita per la victòria d'aquest trial de Tarragona. Faltarà una zona, però ara Toni Bou és just a mitja zona, el sentim de lluny, de fons. Ja la salva, la salva, la salva, la salva, la salvada amb 0 punts. La salva amb 0 punts, 6 punts per Bou, 10 per Marcelli. En l'última zona hi ha la lluita per la victòria, fins al final, veritablement.
Recordeu que Toni Bou els ha guanyat tots els trials d'aquesta temporada, excepte un. Per tant, malgrat ja és campió, segur que ell, com n'és de competitiu, buscarà avui acabar la temporada indoor guanyant també el trial de Tarragona. Vinga, que jarra de la pilota, jarra de la bola, l'11 de setembre, 1-0 guanya el Calafell, aviat arribaran al descans.
Ataca el Calafell buscant el segon, buscant la confirmació, compta... Gol, 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 Gepi Selva! Marcar Selva. I és que l'hoquei és una selva, el segon d'aquest equip que no s'ha perdut, emmarenyat en la defensa del Joventut de Pacense, i el que semblava un partit de 0-0 de cop s'ha convertit en un partit de moment ben decantat pels catalans.
Doncs bona jugada.
El poder de l'experiència de Gepi Selva per acostar a la final una mica més. Tavi.
Una molt bona jugada de Joan Pujalte, ha fet una finta de contra, ha trencat el seu defensor i ha deixat sol a l'entrada, com dèiem. Quan abaixa el cap, Gepi Selva és molt perillós i busca porteria, una verticalitat altíssima. Ha fet un ganxo, li ha deixat en el segon pal al porter. El porter no ha pogut fer res perquè queia a la seva dreta i li ha anat la pilota justament a l'escaire esquerra. Així que perfecta la jugada del Calafell, que dèiem que estava molt igualada amb el xoc contra el Pacense, però realment ara el gol s'està imposant.
Doncs el Calafell, la gent de Calafell que somriu, el Guillem Soler que ha tornat a treure la trompeta i, evidentment, allà a la zona d'aficionats del Calafell, jo crec que regna aquest sentit de dir, aquesta moral de victòria, no? De dir, demà estem a la final i la podem guanyar.
Recordem que el Calafell va guanyar el títol d'aquesta Europa Cup d'hoquei patins el 2022, que és el seu únic títol europeu. Van jugar recentment la final de Copa, que vam viure en directe al Tot Gira i no van poder guanyar, però el seu gran èxit com a club és aquella Europa Cup del 2022 que van guanyar a Portugal, a Paredes. Clar, el Guillem ens deia, diu, és que molta gent de Calafell allò s'ho va perdre perquè no es va poder permetre el viatge fins a Portugal, no? I ara tenen l'oportunitat de viure a casa, a Lleida, a Catalunya, una final i contra un equip català, contra el Lleida. Demà a les 5 espera el Lleida, el Calafell de moment seria finalista.
Bo, ha estat a punt de marcar el Pacense, ha evitat molt bé el gol Martí Serra, recupera encara l'equip portuguès, estem a l'últim minut abans del descans, 2-0 guanya el Calafell, la pilota morta a punt de ser rematada per un jugador portuguès, recupera el Calafell, va per terra Gavarró, s'aixeca, el que era un contraatac acabarà sent atac estàtic, també li va bé, però, al Calafell, perquè queda poc, i a rebre un gol abans del descans faria mal, eh?
Sí, la veritat és que, a veure, comentàvem abans, Diogo Abreu, el 78 del Pacense, està fent gala de la seva qualitat tècnica, se n'acaba d'anar de dos, se n'ha fet dos, s'ha plantat davant de Martí Serra, i Martí Serra, com bé deia l'Ernest, ha tret una mà espectacular, així que faria bé el Calafell d'anar al descans amb el 2-0.
El xut de Joan Pujalte, que ha sortit per sobre, queden 20 segons per arribar al descans, 20 segons perquè quedi, doncs, només una part per saber si demà tindrem final catalana, que ara mateix fa tot l'efecte que sí. 13, 12, 11, prova el xut al Florido, la pilota ha sortit per sobre la porteria de Martí Serra, 9.7. 9.7 de segons per arribar al descans d'aquest partit, agafar un petit respir i que la gent de Calafell sumi. Recordem que en aquest 11 de setembre hi van guanyar la Lliga Catalana fa pocs mesos, eh? Vull dir, fa 6 mesos van aixecar el títol davant del Barça, aquesta gent del Calafell. I, per tant, aquí, a l'11 de setembre, doncs que també s'hi celebren victòries. El xut que finalment no ha entrat del Pacense i arribem al descans amb una victòria parcial i prometedora del Calafell, que de moment seria la final demà contra el Lleida. Calafell 2, Joventut de Pacense 0.
El Lleida guanyant 2-0, el que passa que això s'ho ha hagut de suar molt. La sensació que tenim, Tavi, després de veure aquesta primera part, és veritat que queda tot encara per jugar, un hoquei no pots donar res per lligat, però la sensació que tenim és que el Calafell, com ha fet el Lleida, ho té molt ben preparat, això, ho té molt ben estudiat, i de moment la balança l'inclina fins i tot abans del que ha fet el Lleida.
Sí, la veritat és que em feia por el ritme inicial, que era un ritme una mica tou, una mica més especulatiu que la primera part, que el Lleida s'ho mereixia, el Pons Lleida s'ho mereixia, veiem que dominava, i ara no hi havia dominador clar. Amb el xoc frontal hi havia hagut una bona resposta de l'equip portuguès, però ara mateix, amb el 2-0, es fa una muntanya que pugui canviar la situació. Però a mi em feia por l'adaptació del Calafell al nivell de pista, no? Calafell sabem que és una pista dura, de terrazo, i aquí tenim una pista de parquet. Abans ho volia comentar, i aquest parquet s'hagués pogut, diguem, entrevessar el Calafell. De moment, res que veure. Martí Serra està fent gala de la seva qualitat i mantenir la porteria a zero, element importantíssim perquè s'acabi imposant el Calafell.
Molt bé, doncs 2-0, descans a l'11 de setembre de Lleida. I em demana pas el Dami Aguilar, crec que és el moment decisiu del trial indoor de Tarragona.
Tan decisiu que Toni Bou ja l'ha guanyat. Toni Bou ja ha guanyat aquest trial de Tarragona quan està iniciant l'última zona. És una zona d'anada i tornada, ostres, supercomplicada, sincerament, ja ha estat una de les complicades.
Vinga, perfecte.
Ara encara està, encara no ha arribat al 50% de l'anada.
Vinga, que vol demostrar que sí que era possible.
Un Toni Bou que ha fet un 5 en aquesta final, amb una zona que, sincerament, ningú l'ha passat, ni el mateix Toni.
Baixa, baix.
No sé si sentiu de fons.
Sí.
El Cesc Vila, que està narrant des de la pista.
Recordem que és anada i tornada, eh? Volve.
Arriba al final i queda el 5%. Li queda la tornada, Toni Bou. És increïble el que deies abans, eh? David, és increïble que aquest home amb dos tendons de l'esquena trencats estigui fent el que està fent. No sé com s'aguanta, sincerament. Toni Bou posa un peu, diria que és un punt. Un puntet és igual, en pot fer 5, ja ha guanyat. S'ha acabat el temps. Acaba, campió. Campió. Toni Bou acaba de guanyar el trial de Tarragona, l'última prova del Mundial de Trial Indoor. 8 victòries de 9. Exhibició, novament, de Toni Bou. En aquesta prova, segona posició per Gabriel Marcel i el seu company, ara el Toni està fent cabrioles amb la moto. Segona posició pel seu company Gabriel Marcel, que a més certifica el subcampionat. Tercera posició per Mateo Gratarola, queda fora del podi. Finalment, Jaime Busto.
Molt bé, doncs insaciable, Toni Bou, també campió en aquesta última prova del Mundial de Trial Indoor. Són, dius, 8 victòries de 9 en total?
8 de 9, correcte.
Espectacular. Gràcies, Damià.
Adéu.
A veure, situo marcadors, de seguida amb el Gorina tancarem programa fent les seves coses. Avui amb un tema espectacular. Situa marcadors, a veure, Xevi Soler, ACB de bàsquet, què fa la penya?
Guanya de 5, 47 a 42 a 3 minuts al final del tercer quart.
Lliga femenina, què fa el Cadí?
Doncs està guanyant el parcial en aquest tercer període. Atenció, és de 21 a 8. El Cadí la seu, que ara mateix guanya 57 a 51 al Guernica a 1 minut 25 segons per finalitzar el tercer quart.
I el Cadí que haurà de guanyar perquè l'Ara Araski ha guanyat el seu partit. Araski 86, Baxi Ferrol 66, més 20 per l'equip basc.
I Lliga de Futbol Sala, què fa el Barça?
Ara mateix amb el temps aturat per temps mort, continua guanyant el Barça, xota 1, Barça 2.
Les coses del Gorina.
Tancarem a les 9 del nit. Alfons Gorina, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com més ens trobem amb l'Alfons perquè ens guiï en els esports i la cultura i ens descobreixi potser alguna història desconeguda com la d'avui.
Avui parlem d'un esport que no toquem massa, els escacs. Tots ens vam quedar fascinats el 2020 quan Netflix va estrenar la minissèrie Gambito de Dama, aquella història d'una noia prodigi en els escacs que es deia Beth Harmon.
Quiero saber a qué está jugando.
Se llama ajedrez.
¿Puede enseñarme?
Por los pelos.
Pero le he ganado.
Has tardado demasiado. Aprende la defensa siciliana.
Doncs resulta que a Catalunya tenim la nostra pròpia Beth Harmon.
Es diu Alba de Lomas, té 22 anys i ja és la campiona absoluta d'escacs de Catalunya. I per petició seva, comencem la secció amb aquesta cançó.
Als escacs no hi ha cap frontera, la passió ens uneix a...
De qui és aquesta cançó?
És l'himne del centenari de la Federació Catalana d'Escacs, l'han fet expressament. He pensat, hem de parlar amb el Mèlic i podem començar a fer himnes d'escacs. Per variar. Segurament impacta molt la dada d'una campiona de només 22 anys, però resulta que a sobre, segons ella, va començar tard.
Jo vaig començar a jugar d'escacs amb 12 anys, que és relativament tard per l'edat que comencen a jugar els nens. Normalment es comença amb 6, 7, 8 anys. i vaig començar relativament tard, així que vaig començar amb 12.
I pensem, si va començar tan tard, com és que li va entrar aquesta passió de cop?
Vaig anar a jugar al meu primer torneig no federada i el vaig guanyar, vaig quedar primera. Llavors em va sorprendre i vaig dir, mira, carai, potser se'm pot donar mig bé a aquest esport. I a partir d'allà doncs, vaig començar a competir, em vaig federar i em vaig posar certs objectius que els vaig assolir i llavors em vaig anar motivant i fins a dia d'avui.
Ostres, i si no haguessis guanyat aquell torneig, què hagués pogut passar?
Qui sap, però per sort el vaig guanyar i em vaig motivar.
Els escacs són diferents de la resta dels esports i és un altre dels motius que motiven a l'Alba precisament això, aquesta singularitat.
Exacte, o sigui, el bo que tenen els escacs és que pots jugar tant un nen petit com una persona gran. És un esport de per vida i es pot jugar a qualsevol edat i el més bonic jo crec que és pots jugar un nen petit contra una persona gran, que jo crec que és el més bonic, que no hi ha edats, ni gèneres, ni res d'això.
L'Alba de Lomas, estem explicant la seva història, una campiona de Catalunya, una dona que guanya en un terreny d'homes. Hem de recordar que els escacs és un esport on el gènere no té importància, juguen homes contra dones indistintament.
Efectivament, i encara l'Alba encara t'afegiria més dades que fan únics als escacs.
Probablement. El bo que tenen els escacs és que és un esport mental, al final és un cervell contra l'altre cervell, i com que no depèn de cap estat físic, doncs es pot jugar qualsevol persona contra una altra, independentment doncs això, de si és home o dona, o si és petit o és gran.
I curiosament, en aquesta suposada igualtat de condicions, el que crida l'atenció és que és un esport marcadament masculí.
Sí, a Catalunya tan sols hi ha un 7% de jugadores federades que juguin a escacs, i no hi ha tampoc una clau o una cosa que puguis dir que és per aquest motiu, el que hi hagin tan poques dones, però sí que és cert que hi ha nenes petites que comencen a jugar i a l'edat adolescent ho acaben deixant. També és un esport bastant sacrificat, has d'estar pràcticament tot el dia entrenant-te, competint i anar millorant cada dia, i moltes vegades els estudis no t'ho poden permetre, no? Hi ha molta gent que no es vol dedicar exclusivament als escacs i al final, doncs, acaba sent pels estudis professionals.
El setlist el marca l'Alba?
Jo li vaig preguntar Coldplay. Què vols que soni, em va dir primer aquella cançó i després Coldplay és el que més li agrada, per tant, escolta.
La música de l'Alba.
A partir d'ara, temes de Coldplay a l'Spotify de l'Alba de Lomas. Escolta, Alba, t'has trobat situacions de masclisme pel fet de ser una dona en un món d'homes?
Sí, per sort no masses, he tingut bastanta sort i també jo crec que m'agraden tant els escacs que no m'importa tampoc massa a vegades estar en un ambient una miqueta més masculinitzat, però potser quan era més petit, algun comentari de que una nena ha guanyat a un home o alguna cosa així, però per sort no tinc massa experiències d'aquestes.
La feina de l'Alba no només és jugar, també com el nou referent dels escacs vol ser allò una difusora d'aquest esport.
Ara estic amb les xarxes socials, estic amb el meu canal de YouTube i amb el meu canal de Twitch, que Alba de Lomas, molt fàcil. I això és doncs, la divulgació dels escacs, anar competint i també que tothom vegi que qualsevol persona pot jugar i pot competir als escacs.
Especialment incentivar que nenes, noies, dones i senyores segueixin el seu camí.
I és increïble la labor que fan pels escacs, sobretot pels escacs femenins. Els dissabtes ens trobem les dones i nenes aquí en el club de forma gratuïta i juguem partides, jo també ensenyo bastantes cosetes i està molt bé doncs, totes les iniciatives que tenen.
Quin és el seu club?
El club es diu, que ara feien referència, al Tres Peons. És el club d'escacs que es troba a Gràcia, on l'Alba passa un munt d'hores a la setmana. I el club es diu Tres Peons Alerta, en homenatge a una pel·lícula.
Jo soy de Tres Peons.
No, això era broma, eh?
Per un moment me l'havien passat.
En realitat es diu així perquè es va crear a partir de la fusió de tres clubs diferents en aquell moment, segons ens va explicar el Joan Galceran, que és president del club i forma part del Tres Peons des del seu inici, alerta 1971, és a dir, ja fa 55 anys. L'Alba s'entrena i estudia un munt d'hores al dia i també, alerta, revisa partides històriques.
El que m'inspira molt és veure partides de grans mestres, de referents, per inspirar-me amb idees i per així poder-les aplicar jo a les meves partides. I també ara els referents actuals com Magnus Carlsen, que és el número 1 del món a nivell d'elo, de la puntuació personal, que també sempre que està jugant sempre el miro i m'inspira molt les seves partides.
I l'has conegut o alguna vegada?
Sí, bueno, just va haver un esdeveniment a Barcelona on em van convidar, vaig poder jugar amb el número 2 del món, que és Ikaru Nakamura. Magnus Carlsen, simplement el vaig veure, el vaig saludar, però no vaig tenir l'honor de jugar contra ell.
I contra Nakamura, què tal va anar?
Òbviament em va guanyar. Tothom tenia ja certes esperances, però òbviament em va guanyar. Però a mi em va encantar jugar contra ell i jo estava feliç de la vida.
Ah, tenim un referent al cinema. No sé si heu vist la pel·lícula, els que sou aquí a la taula, Gambito de Dama.
La sèrie no.
Home, doncs,
ah, sèrie.
Doncs tu que m'estàs donant la turra sempre en què miri sèries, mira Gambito de Dama.
Molt interessant. Val. Fa anys, d'això, d'aquesta sèrie.
I em sembla...
Amana si... Taylor Ball, en veritat.
Si no recordo malament, el taulell d'escacs que es fa servir a la sèrie està fabricat a Catalunya.
Ah, sí?
Sí.
Ah, mira, aquesta no la sabia.
Quadrat.
Doncs, mira, parlem precisament de Gambito de Dama, que va ser una gran inspiració per l'àlbum.
M'estic molt orgullós de la sèrie Gambito de Dama, perquè primer que la protagonista és una dona, que no és tan habitual, i segona que va haver un boom escaquístic molt gran, també a l'època de la pandèmia, on estava tancat a casa, no tenia res a fer, i molta gent es posava a jugar partides online, i jo crec que va haver un boom bastant, bastant important, així que estic molt contenta.
Otra variante. Si él juega caballo, captura peón en 5 rey, tú capturas la torre. Pero si juega torre 7 torre, jaque, tú mueve torre 2 alfil.
Gambito de Dama, recordem-ho, és una sèrie que es va emetre durant la pandèmia, que explica la història d'una noia campiona d'escacs i que guanya a tothom.
Que la seva obsessió és precisament derrotar els grans cervells russos, no?, que eren els grans dominadors dels escacs en aquell moment, i que passaven seqüències com aquesta en què ella es comunica amb altres grups d'amics que també juguen escacs per anar-se comunicant la informació. I això em va fer preguntar: a la ficció, les partides d'escacs són realistes, o si en saps i ho veus des de fora, dius, ui, alerta, Gambito de Dama, estaven ben fetes les partides?
S'ha dit que hi havia moltes referències de partides models que s'han jugat i són reals. I estava molt xulo, o sigui, jo no sóc tan especialista en això i no les coneixia tant les posicions, però sí que són partides reals. I això, doncs, també ajuda molt que es vegin els escacs una mica més professionals i sobretot entrenar els actors, no?, perquè moguin bé les peces i que no semblin uns novatos.
A Catalunya, per cert, vam tenir no fa tant una altra gran campiona pionera, que era la Leo Margets.
Ah, és veritat, en pòquer.
En el pòquer, no?, que podria ser una cosa bastant similar a escacs d'alguna manera. I la Leo Margets sempre deia que hi havia una vena del coll que se li inflava quan es posava nerviosa i que, per tant, els seus rivals podien saber si tenia o no bones cartes. I li he volgut preguntar a l'Alba si això li passa una mica amb els escacs, també.
Sí, moltes vegades sí. Primer perquè, bueno, sí, moltes vegades, si fas un error, has de fer cara de pòquer total, o sigui, no pots fer cap gest perquè l'altre ho vegi, no? A vegades pots fer un error i que l'altre no s'enteri. I és aquest l'objectiu que has d'intentar aconseguir. O moltes vegades al revés, a vegades veus que el rival ha mogut una peça i fa qualsevol gest i tu no t'havies adonat que és un error, i pel gest que fa el rival, doncs t'acabes veient que és una jugada dolenta i guanyes la partida. Sí que has d'estar gairebé sempre amb cara de pòquer i no mostrar res al rival per no donar-li facilitats, més que...
Vinga, com aquesta secció de cultura i esports, vam parlar de més pel·lícules amb l'Alba de Lomas.
Bobby Fischer tenía 6 años cuando su familia se mudó a un apartamento en Ebbetsfield. Su hermana le llevaba juegos a casa para que se divirtiera mientras su madre estaba trabajando. El Monopoly, el parchís, el ajedrez. Aunque ella era 5 años mayor, al poco tiempo ya no pudo ganarle. Para él resultaba más interesante jugar contra sí mismo.
Sí, es que Bobby Fischer, obviamente, sí. També ha sortit fa res un documental de la Judith Polgar, que és, bueno, ha estat la número 1 del món a nivell escaquístic. És una gran referent per mi. I va treure un documental fa relativament poc, potser fa un mes, algo així, a la plataforma Netflix. I jo crec que està molt bé, els el recomano moltíssim, perquè explica una miqueta la seva experiència, com ha estat la seva vida.
La estudiante húngara de 12 años, Judith Polgar, ha ganado un importante torneo de ajedrez internacional y ha hecho historia.
Judith Polgar, la reina de l'ajedret, és aquest documental al que fa referència a l'Alba, la teniu a Netflix. I a Filmin podeu trobar El caso Fischer, que és la pel·lícula que explica la històrica partida entre Bobby Fischer i Boris Spassky del 1972, que es va viure gairebé com un símbol de l'enfrontament d'Estats Units i la Unió Soviètica a la Guerra Freda, no? I en aquesta pel·lícula hi havia aquesta escena.
Un sonido de algún tipo, quizás de alta frecuencia, está afectando a mi concentración.
Señor Spassky, un ingeniero ha examinado la estructura y ha hecho un sorprendente
descubrimiento. Boris Spassky es queixava de que hi havia mosques a la seva cadira i que això no el deixava concentrar-se. S'arriba a aquests extrems, Alba de Lomas?
Moltes vegades sí, eh? Sobretot en tornejos una miqueta més oberts o que hi ha molts jugadors, clar, pensa que cada jugador, doncs, primer que li dona el rellotge, i és un microsoroll, no?, que et pot molestar el que cadascú li doni el rellotge. La gent s'aixeca, la gent a vegades xiu-xueja amb altres jugadors, el que sigui, i et pot molestar. Hi ha molta gent que es posa taps a les orelles per evadir-se del soroll completament, i jo la veritat que no ho he fet mai, però moltes vegades sí que si necessito certa concentració i estar 100% concentrada, em tapo amb les orelles lleugerament amb els dits i així estic 100% concentrada en la partida.
Alba de Lomas, apunteu el seu nom. Gran història la que ens ha costat avui l'Alfonso Gorina. Gràcies, Alfons.
A vosaltres.
Vinga, telegràfics tots, que tanquem programa. Macià, començat segona part. Ok, ara mateix el Calafell seria la final.
I seria, està guanyant per 2-0, encara queden 22 minuts, però, per confirmar-ho.
Gràcies, Tavi. Demà la final, a partir de les 5 el tot gira. Lliga CB de bàsquet, la penya, què fa, Xevi?
Perd un al final del tercer quart, Joventut 52, Baskonia 53.
El que di Lliga Femenina ara estaria salvat?
6-15, està guanyant de 4, per tant, sí, estaria salvat.
I què està fent el Barça de futbol sala?
Doncs està guanyant per 1-4, al total.
Demà hi tornem, a les 4. Adeu!
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.